pols a l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Israel no es retirarà del sud del Líban. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El preu del petroli baixa a nivells de principis del mes de març, just a l'inici de la guerra entre els Estats Units i l'Iran, i les borses pugen, en alguns casos, com l'IBEX 35, a màxims històrics, després que Donald Trump i els ayatolars iranians hagin confirmat un principi d'acord de pau, Joan Bota.
S'ha de firmar divendres, en el que totes les parts venen com una victòria. Els detalls concrets no se sabran fins llavors, però, entre altres, preveu la reobertura de l'estret d'Hormuz, que és clau pel trànsit mundial de petroli. Això, si la duresa d'Israel al Líban no ho fa saltar abans tot pels aires.
Connectem amb Washington i amb Jerusalem, Oriol Serra i Jordi Brascó.
Sí, suposant que divendres s'assigni el memoràndum. Aleshores, començarà una fase llarga i feixuga per negociar els detalls tècnics d'un acord final que podria fer-se esperar fins a mitjans d'agost, com a mínim.
El ministre de Defensa israelià ha anunciat que les seves tropes no pensen marxar del sud del Líban, que és precisament el que ha mantingut viu l'enfrontament armat amb Hezbollah. I avisen que si l'Iran decideix atacar Israel per culpa del que passa al Líban, respondran amb tota la força.
Així és, doncs, com tenim el món, de seguida ho ampliarem. Tot això el dia en què el Matí de Catalunya Ràdio ha emès en exclusiva això.
¿Tendo te digui?
Hola, hola. Necesito ayuda.
És Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic. Està trucant al 112 just després de la mort del seu pare en un barranc de Montserrat.
També al Matí de Catalunya Ràdio, el director de l'agència de detectius Método 3, Francisco Marco, ha explicat com consideren que amb aquests àudios apuntal la defensa de Jonathan Andic.
Demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no?
En crònica política, la Guàrdia Civil acredita en un nou informe que l'exsecretari d'organització del PSOE va ordenar pagar amb diners del partit viatges de l'exmilitant Leire Díez, que es dedicava, suposadament, a torpedinar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
És l'arrencada d'una setmana complicada pels socialistes als tribunals, amb Begoña Gómez, parella de Pedro Sánchez, i José Luis Rodríguez Zapatero, altre cop de protagonistes.
Anem a Madrid amb Dani Sainz de Aja i amb Paula Brujats.
La Guàrdia Civil aporta a l'agenda personal de Cerdán i un document de Leire Díez per acreditar que l'ex número 3 del PSOE supervisava les maniobres de l'exmilitant contra jutges i fiscals. També recullen els pagaments que va fer la gerència del partit per ordre directe de Cerdán, factures dels viatges de Díez i també els despatxos d'advocats que els investigadors consideren que servien per pagar la trama.
I aquest informe policial és un nou front de desgast pels socialistes en una setmana molt crítica. Aquesta tarda, Begoña Gómez estarà més a prop de judici. Demà passat, Zapatero ha de declarar com imputat i el cas Leire es fa gran. El PSOE nega cap irregularitat, mentre el Partit Popular implica Pedro Sánchez a la trama.
Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
I al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de la intenció del govern britànic de prohibir als menors de 16 anys accedir a plataformes com ara TikTok, YouTube, Instagram o Facebook. Corresponsal Quim Olivares.
El primer ministre britànic justifica la prohibició perquè les xarxes socials fan que els nens siguin infeliços i faciliten l'assetjament i l'abús. Reconeix que hi haurà dificultats pràctiques per aplicar la prohibició, però ho compara amb la venda d'alcohol als menors d'edat. Molts intenten saltar-se-la, però no per això es deixa de prohibir.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui debuta el Mundial a Espanya i Lamine Yamal finalment jugarà aquest primer partit.
No ho farà de titular, però el seleccionador espanyol sí que ha confirmat que podrà sortir una estona a jugar contra Cap Verd. Aquesta nit també juga el Bèlgica a Egipte, l'Aràbia Saudita a Uruguai i l'Iran Nova Zelanda. El Madrid ha fitxat Marc Cucurella, pagarà 55 milions al Chelsea. El Barça torna a Colònia amb un altre Champions en vol, ja són 50 Copes d'Europa, que en total té el club blaugrana, i en bàsquet el Barça jugarà la final de la CB amb el València. La penya va quedar eliminada ahir.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Doncs el punt més complicat a aquesta hora és a la 2, entre Esparreguera i Collbató, en sentit Lleida. Per un accident només hi ha un carril obert. A la mateixa via a la 2, a Castellbisbal, hi ha un carril tallat sentit Barcelona per una avaria. I a les carreteres de l'entorn de Barcelona, Lentitud, en punts habituals a aquesta hora. Una actualització a Rodalies. Ja s'ha restablert la circulació a l'R4 entre Cerdanyola i Sabadell Sud, que estava tallada per un incendi a la zona de vies.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Calor?
Sí, ja està. Aquest és el titular dels propers 10 dies, amb una punta de calor entre diumenge i dilluns. No es veuen rècords, però sí que es veu una calor intensa, molt més intensa del que és habitual en aquesta època. Estem per sobre la mitjana climàtica de forma descarada. I així continuarem tota la setmana. De moment, aquesta tarda, alguns ruixats o tempestes a prop del Pirineu, Prepirineu, sobretot Prepirineu, i sempre més sol a la línia costanera amb l'arribada d'alguns núvols prims.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Els Estats Units i l'Iran firmaran divendres a Ginebra un acord per començar a perfilar el final de la guerra a l'Orient Mitjà. El memoràndum d'entesa planteja la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz per part de Washington i de Teheran i l'inici de 2 mesos de negociacions per segellar el conflicte de manera definitiva. La primera resposta d'Israel, que no es planteja retirar el seu exèrcit del territori ocupat al Líban, fa extremar les precaucions sobre quines garanties té aquest acord. Tot i això, des dels Estats Units, el convenciment és màxim. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Si bé Donald Trump ha arribat a firmar gairebé 40 vegades en públic, o bé que s'estava molt a prop d'un acord, o bé que la guerra amb l'Iran estava a punt d'acabar-se, aquesta vegada hi ha elements per a ser optimistes, tot i que amb molta precaució. D'entrada, el primer ministre pakistanès ha confirmat que iranians i nord-americans estarien d'acord en signar el memoràndum. Trump ho ha fet coincidir amb el seu 80è aniversari, i l'Iran ha marcat pit assegurant que han forçat els Estats Units. La qüestió és que, si no hi ha ensurts, divendres, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, serà a Ginebra per assignar un acord que ha de servir per a desbloquejar l'estret d'Hormuz i deixar que flueixi el petroli, com ha dit el mateix Trump. Vance també ha pensat en negocis quan s'ha referit a la transformació de l'Iran.
Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
Les negociacions, que començaran un cop signat el memoràndum, es preveuen complicades perquè han de servir per a concretar detalls tècnics de l'acord final. L'Iran sosté que el descongelament dels milers de milions de dòlars que té embargats és una condició per a començar a negociar.
Aquests diners congelats arran de les sancions, però sobretot la fi dels atacs d'Israel al Líban i el desbloqueig de l'estret d'Hormuz, són les principals condicions de la República Islàmica per la firma de divendres a Ginebra. Ho subratlla el viceministre d'Exteriors, Kazem Girabadei.
Primer, la fi immediata i permanent de la guerra i de les operacions militars en diversos fronts, inclòs el Líban. I la segona cosa que s'ha de produir és l'aixecament i la fi del bloqueig naval que els Estats Units havien imposat a la República Islàmica de l'Iran.
Però el front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça d'aquí a divendres. Sobretot després de llegir el primer missatge oficial del govern de Netanyahu. No tenen cap intenció de retirar l'exèrcit de les zones ocupades al Líban amb tot el que això comporta. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. L'esperança que l'acord entre l'Iran i els Estats Units suposés el retorn de la pau i la normalitat al Líban ha quedat tallada d'arrel amb les paraules del ministre de Defensa israelià. Israel Katz ho ha deixat claríssim, que l'exèrcit israelià romandrà al sud del país, en el que ell denomina zona de seguretat, que els civils no hi podran tornar i que s'enderrocarà tota infraestructura que pugui ser utilitzada per Hezbollah en aquesta zona, cosa que significa, entre altres, habitatges. La presidència presència d'Israel al sud del Líban és el principal motiu pel qual Hezbollah ha continuat atacant el nord d'Israel durant totes aquestes setmanes. Per tant, res convida a pensar que la situació canviarà sobre el terreny. És més, les autoritats libaneses han demanat als habitants que han hagut de marxar forçosament de casa que no hi tornin encara. Aquest mateix matí, Israel hauria atacat dos pobles amb drons i artilleria, segons la premsa libanesa. I sobre si la decisió de mantenir-se al Líban podria suposar que no hi hagi acord entre l'Iran i els Estats Units, el govern israelià no s'ha pronunciat. L'única conseqüència que es contempla és que l'Iran actuï enviant míssils. Si és així, avisa Israel Katz, la resposta israeliana serà amb tota la força.
En tot cas, aquest anunci d'acord ha arribat hores abans de la cimera del G7, on els líders dels països més rics abordaran la situació i l'evolució del postconflicte. Donald Trump centrarà les mirades, però en les hores prèvies la Unió Europea i el Regne Unit han celebrat l'acord i han parlat de l'opció d'aixecar les sancions a l'Iran. Ara bé, esperen la reobertura incondicional de l'estret d'Hormuz i estabilitat a la regió. Enviat especial a Evian. Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. La cimera del G7 arrenca finalment amb un acord per la fi de la guerra, celebrat pels líders dels quatre països europeus del grup, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, que reclamen la reobertura urgent de l'estret d'Hormuz i estabilitat a l'Orient Mitjà, que calmi la crisi energètica, i que també deixen clar que no volen que l'Iran tingui mai una bomba nuclear, com assegurava l'anfitrió de la trobada, el president francès Emmanuel Macron, en declaracions a la cadena francesa TF1.
Nosaltres ho farem tot perquè aquest acord sigui una realitat i perquè Hormuz pugui reobrir de manera pacífica i que el tràfic es pugui reprendre. És important perquè és un quart del petroli del gas mundial que surten per aquest estret.
Macron ha organitzat la cimera del G7 per evitar la confrontació amb Trump, malgrat que els desacords continuen, amb una última amenaça avui mateix del president dels Estats Units d'imposar arancels al 100% al vi francès si París no elimina els impostos als gegants tecnològics nord-americans. Ucraïna també està en l'agenda de la reunió, amb Zelensky a Evian des d'aquesta nit. Líders europeus han pressionat en les últimes hores per un alto el foc i miraran de convèncer Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió a Putin.
I en qualsevol cas, una conseqüència econòmica immediata de l'acord ha estat la caiguda del preu del petroli i les borses que operen en verd, Jordi Canal.
Sí, el barril de cru Brent de referència a Europa ha baixat més d'un 5%, cotitza al voltant dels $83. És el nivell més baix des de principis de març. Pocs dies després que comencés aquesta guerra o conflicte, en els seus moments més àlgids va arribar a situar aquest preu del petroli en els $120. A les borses els guanys són moderats perquè fa uns dies que ja confiaven en la fi de la guerra i ja van pujar, per exemple, dijous i divendres. Els principals mercats europeus avancen a aquesta hora al voltant de l'1,5%. El selectiu espanyol, l'IBEX 35, ha marcat un nou màxim històric. Per primera vegada ha superat els 19.000 punts. Les borses dels països asiàtics, que estan més afectats per aquest conflicte, sí que han pujat amb més força. Al Japó o Corea del Sud, els guanys han superat el 5%.
I ara que sembla, toquem fusta, que s'acaba aquesta guerra, també és moment de poder començar a fer balanç. Bé, doncs els magnats mundials de l'energia han tret un gran profit de la guerra a l'Orient Mitjà, segons Oxfam Intermont. L'ONG calcula que una quarantena de multimilionaris han augmentat la seva fortuna en $300 milions cada dia durant el conflicte. En total, 23.500 milions.
Les principals corporacions petrolieres i de gas, per exemple, han disparat els beneficis un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra, segons Oxfam Intermont. Susana Ruiz, responsable de justícia fiscal de l'entitat, denuncia que això passi de resultes d'un conflicte bèl·lic.
Es que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo, los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
L'ONG demana precisament que hi hagi més ajudes i suspensions de deute per als països que ho necessitin i que s'apliquin més impostos a aquests beneficis extraordinaris de sectors com el de l'energia.
A la segona hora del Catalunya Migdia hi tornarem sobre aquest acord i sobretot amb les conseqüències econòmiques que pot tenir. Però mentrestant, Vladimir Putin s'acarnissa contra el patrimoni cultural ucraïnès. Aquesta matinada els russos han llançat un nou atac massiu a Ucraïna amb més de 600 drons i 70 míssils que ha provocat almenys 11 morts i ha incendiat un dels santuaris més importants del cristianisme ortodox, el monestir de les Coves de Kiev, a la llista de la UNESCO. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Commoció a Ucraïna pel bombardeig contra la Catalunya
Catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més antics, data del segle XI. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ja ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i ha tornat a demanar als aliats més ajuda en les defenses aèries. El bisbe Brami d'aquest monestir també ha exigit una condemna internacional.
Per tant, m'adreço a la comunitat mundial, a tots els que es preocupen pel destí futur del monestir de les coves de Kiev, perquè prenguin les mesures pertinents i ajudin a aturar l'agressor rus, que està destruint llocs sagrats, en particular aquesta pedra angular del nostre món ortodox, el monestir de Kiev-Pechersk.
En canvi, Moscou contradiu la versió de Kiev i assegura que l'incendi l'ha provocat un míssil de defensa ucraïnès Patriot. També insisteixen que només ataquen objectius militars. Ara bé, analistes russos independents ho veuen com una represàlia per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada. L'exèrcit rus també ha atacat centres culturals a les ciutats de Dnipro i Kharkiv. Per això el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, ha comparat Rússia amb l'estat islàmic i la seva croada contra el patrimoni històric.
És un quart de tres de la tarda. Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergències després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per un barranc a Montserrat mentre tots dos estaven d'excursió. A Jonathan Andic se l'investiga, recordeu, perquè la jutge considera que hi ha indicis que l'assenyalen com a culpable de la mort del seu pare. Per la defensa, és l'evidència que desmunta la teoria de la premeditació, Sara Canyeter.
Sí, el matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés als registraments, el que ara sentim és una de les proves clau que la defensa aportarà a la causa.
Què no te digui?
Hola, necesito ayuda, necesito ayuda.
¿Este tipo va a correr?
Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro momento?
Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
En total, el que hem pogut sentir al matí de Catalunya Ràdio són tres converses. Una amb el 112, una altra amb els bombers i una altra amb el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. En la tercera, Jonathan Andic es troba dalt del barranc per on s'havia precipitat el seu pare.
Sí, en aquells moments qui el truca és el SEM, aquest equip d'emergències que es dirigeix cap al lloc dels fets. I aquí Jonathan Andic dona la seva versió, una conversa on cada vegada es mostra més alterat per la situació.
Sí.
Hola, bones. Truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
Jonathan.
Jonathan, què ha passat?
Que no passa, que ha caigut.
Vale, ara venim a ajudar-lo.
Ja, però és que no el veig. No el veig, no me responde.
Vale.
Que ha caigut per el barranco. Sí, el problema és que no sé on està.
La defensa de Jonathan Andic diu que els àudios amb les trucades que va fer el servei d'emergències després de la caiguda del seu pare a Collbató mostren la desesperació del fill i desmuntarien la teoria de la premeditació. Francisco Marco, director de Método 3 i pèrit contractat per la defensa, ho ha explicat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Simplemente demuestra la desesperació de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
Però els Mossos diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions en la seva conversa amb els serveis d'emergències i en la seva declaració davant la policia.
Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3, fem una pausa i de seguida més coses amb tot l'embolic judicial que envolta el PSOE, especialment aquesta setmana.
Catalunya migdia.
Joan, demanen a Igualada. I després a la meva mare, Olà. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
Les curses importants les guanyava totes.
Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
Pere Casacuberta.
Ningú s'esperava que guanyés.
Clar, és una cosa totalment excepcional.
Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia. Passant 20 minuts de les dues. Un nou informe de la Guàrdia Civil apunta com l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, supervisava la suposada trama per desactivar causes judicials i ordenava al partit pagar les despeses de Leire Díez. Els agents de la UCO han aportat factures del PSOE dels viatges que feia Díez o l'agenda del mateix Cerdán després dels escorcolls a la seu socialista del carrer Ferraz, a Madrid, i al mateix domicili de l'exsecretari d'Organització Socialista. Anem a Madrid, Dani Saideaja, bon dia.
Hola, bon dia.
Quines novetats aporta aquest informe de la UCO que hem conegut avui?
Doncs inclouen documents que, segons els investigadors, apuntalen el lideratge de l'exnúmero 3 del partit en la suposada trama de Leire Díez i com l'exmilitant socialista rendia comptes de les seves maniobres davant de Cerdán. Hi ha un document trobat a casa de Cerdán, on Díez repassa els casos on tractava d'influir i quins incompliments es feien per part de la Fiscalia. També s'aporten anotacions de Cerdán a la seva agenda personal fent seguiment de casos com el que afecta el germà de Pedro Sánchez. Un cop més, Cerdán ha negat qualsevol il·legalitat en la seva visita quinzenal als jutjats de Tafalla, Navarra.
Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
L'informe que hem conegut avui és el resultat dels escorcolls, com deies, Òscar, a Ferraz i al domicili de Santos Cerdán del mes passat. En els documents que la policia es va endur de la seu socialista s'apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a 10 sense fer preguntes, fins a 9 en total a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un d'estos viatges, l'agència pregunta el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon, ras i curt, és una ordre directa del secretari d'Organització. També es detalla en aquest informe que els pagaments que es feien als despatxos d'advocats i al de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar 10, es van signar també per ordre directe de Cerdán.
Doncs justament aquest nou informe policial sobre la implicació de l'exnúmero 3 del PSOE en el cas Leire coincideix amb una setmana crítica per Pedro Sánchez. Aquesta tarda la seva dona ha de comparèixer davant del jutge Peinado abans d'enviar-la a judici. I demà passat està citat a declarar l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Seguim a Madrid ara amb Paula Brujats. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Si és un moment de màxima debilitat i la setmana posarà a prova la resistència del PSOE i del govern espanyol, ja era de per si complicada i avui s'hi sumen aquestes noves revelacions policials del cas Leire. El Partit Socialista es desmarca dels pagaments a la trama, diuen que això és cosa del passat i que Santos Cerdán anava per lliure pagant els viatges a Leire Díaz. La número 3, Rebeca Torrón, acaba de desvincular Pedro Sánchez i també el partit.
Ni el presidente, ni esta casa, ni siquiera tampoco la dirección federal. Por tanto, tendrán que responder otros de las actuaciones que han realizado individualmente.
Però, tot i l'escàndol, el PSOE descarta per ara querellar-se contra Santos Cerdán i Leire Díaz, i això demostra, segons el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, que el PSOE i Sánchez en van ser còmplices.
Es que un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no, por muchos motivos, tiene imputada a la gerente y se acepta con normalidad.
La traca judicial arrenca aquesta mateixa tarda quan Begoña Gómez anirà davant del jutge Peinado perquè li comuniqui que l'envia a judici pels seus negocis privats. Demà compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil per les reunions amb Leire Díaz i el plat fort serà demà passat amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per partida doble, tot i que acaba de demanar al jutge que ajorni una part de la seva declaració, vol que li doni més dies per aportar documents sobre l'origen de les joies que li van trobar al seu despatx.
Bé, doncs, davant d'aquest panorama, des de Catalunya, Junts avisa al PSOE que les cites judicials d'aquesta setmana poden deixar la legislatura tocada de mort i insisteixen que el govern espanyol ja està esgotat. Esquerra Republicana pressiona Pedro Sánchez perquè no s'esperi a la setmana que ve per donar explicacions al Congrés. Barcelona, Jordi Corbalán.
Junts i Esquerra redoblen la pressió sobre Pedro Sánchez. Els de Puigdemont demanant-li que convoqui eleccions i els de Junqueras demanant-li que vagi al Congrés a donar explicacions. El portaveu de Junts, Josep Rius, veu el PSOE acorralat judicialment i políticament i avisa que el que passi aquesta setmana pot complicar encara més la situació.
Diverses citacions judicials i doncs, possibles resolucions que poden deixar la legislatura espanyola ferida de mort. Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
I des d'Esquerra, la secretària general Elisenda Alemany apressa Pedro Sánchez a donar la cara al Congrés.
Zapatero no era un noi que passava per allà. Si parlava en nom del govern espanyol, creiem que Sánchez ha de donar explicacions, no pot esperar la compareixença del senyor Zapatero i com més aviat millor ha de presentar-se en seu parlamentària a donar explicacions.
Junts creu que quan el president Illa defensa el PSOE, també es defensa a ell mateix i al PSC, perquè, segons diu, també estan sota la lupa de la corrupció. Esquerra, en canvi, dona per bones les explicacions que ha donat fins ara el president.
I per la seva banda, el govern de Salvador Illa reconeix que li preocupa la inestabilitat política que travessa l'executiu espanyol, però insisteix que el millor és que Pedro Sánchez continuï a la Moncloa, Albert Prat.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'etapa de col·laboració entre la Generalitat i el govern espanyol per aconseguir fites com l'amnistia.
El que ens preocupa és una obvietat, no? Jo crec que, evidentment, doncs, visc en preocupació i vivim en preocupació la turbulència política que es viu a Espanya, però crec honestament que el govern d'Espanya avui és un aliat de que a Catalunya i els catalans les coses vagin bé.
Dalmau també s'ha referit al conflicte educatiu que el govern encara no ha aconseguit resoldre. El conseller ha insinuat que els representants dels mestres, liderats per l'USTEC, no tenen la legitimitat per seguir negociant amb la Generalitat.
S'ha produït una situació que és una mica paradoxal, que és que amb la gent amb la que has firmat un preacord no el puguin fer efectiu perquè l'han portat a consulta i les seves bases l'han tombat.
Dalmau també insisteix que els sindicats han de fer una reflexió interna i profunda i demana als que no l'han signat que no s'enroquin en el conflicte.
Les associacions de jutges i de fiscals veuen insuficient la convocatòria de 700 places que ha publicat avui el BOE. Des del govern espanyol defensen que és una convocatòria històrica, ja que permetrà ampliar la plantilla judicial més d'un 8%, Cristian Roldán.
Es tracta de 500 places de jutge i 200 de fiscal, xifres de rècord, ja que suposa el triple de places convocades respecte a l'any passat. Tot i això, Maria del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, considera que els números es queden curts.
És necessari, sí, suficient, no, perquè ha d'anar acompanyat de tribunals i jutjats, funcionariats, i no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no lo suficientment ràpida com seria esperable.
Un punt de vista que també comparteixen des de l'Associació Professional de la Magistratura. L'entitat reclama un pla estratègic per als pròxims anys i no convocatòries puntuals.
Lo que necesitamos es un plan estratégico de ingreso en la carrera judicial y fiscal que sea un plan sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas o inclusive de 50 plazas, como ocurrió hace años.
Totes dues associacions apunten que manca inversió per part de l'Estat i alerten que en un període de 10 anys el sistema es pot veure completament desbordat a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis que hi ha hagut en els darrers anys.
I encara en l'àmbit de la justícia, avui ha declarat com a investigat al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés d'En Comú Podem, Félix Alonso. Se l'investiga per un cas de prevaricació administrativa per fraccionar contractes quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès entre els anys 2011 i 2019. Davant del jutge ha defensat que els contractes eren legals. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. El diputat, que no ha parlat ni a l'entrada ni a la sortida, ha declarat 40 minuts i ha respost totes les parts. Un cas que va arrencar els jutjats al Vendrell, però que ha escalat al Suprem aquí perquè Alonso és diputat al Congrés. Se l'investiga per suposadament haver fragmentat diversos contractes d'assessorament jurídic perquè fossin menors i així poder adjudicar-los de manera directa i arbitrària. Segons el jutge, ho va fer conscient per evitar els requisits de publicitat i transparència. Uns contractes que es van allargar durant més d'un any amb encàrrecs al marge d'aquest contracte. El jutge investiga els pagaments al despatx de l'exconseller Salvador Milà d'Iniciativa, investigat al Vendrell, i posteriorment els encàrrecs al despatx de Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, els dos també investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Avui tots tres han declarat com a testimonis. Fonts jurídiques apunten que Alonso ha alegat que faltava personal i que la llei Montoro no es deixava contractar ningú i que davant d'un moment de pressió urbanística i turística havien de buscar fora l'assessorament jurídic. Van escollir a partir de l'experiència i la confiança, diuen fonts de la defensa, i neguen que fos per afinitat política. La seva defensa demanarà més endavant l'arxivament de la causa.
Més coses. El govern britànic fa un pas més en la regulació de l'entorn digital als menors. Londres vol impedir que els adolescents de menys de 16 anys accedeixin a les principals plataformes i ampliar els controls sobre l'activitat dels adolescents a internet. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. El govern britànic prohibirà l'ús de xarxes socials com TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, entre d'altres, als menors de 16 anys. El primer ministre justifica la prohibició perquè les xarxes socials fan que els nens siguin infeliços i faciliten l'assetjament i l'abús. Keir Starmer ha rebutjat l'argument que els nens i adolescents buscaran maneres d'eludir la prohibició i ho ha comparat amb la venda d'alcohol als menors d'edat.
No estic disposat a renunciar a la seguretat i a la felicitat dels nostres fills. I és per això que aquesta prohibició ha de tirar endavant i és per això que aquesta prohibició tirarà endavant.
Abans de final d'any arrencarà la tramitació de la legislació perquè la prohibició pugui entrar en vigor cap a la primavera de l'any que ve. Està previst que en quedi fora YouTube Kids o aplicacions de missatgeria instantània com WhatsApp o Telegram. Starmer ha deixat clar que no actuaran contra els adolescents, sinó contra les grans plataformes online.
No començarem a prendre mesures contra els joves de 13, 14 i 15 anys que intenten, com sempre fan, eludir les normes que els adults els posen al davant. Això va dirigit a aquells que proporcionen les circumstàncies, és a dir, la plataforma.
La presentació de la mesura arriba en un moment de debilitat política de Starmer amb la possibilitat que alguns companys de partit li disputin el lideratge.
Hem sentit del senyal els horaris de 2:45 PM. La regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 900.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000. Són dades molt diferents de les d'altres processos similars, Toni Fortesa.
Doncs sí, les peticions rebudes fins ara ja superen les registrades en l'última regularització extraordinària feta l'any 2005. En aquella data, les sol·licituds totals no van arribar a les 700.000. Ara l'administració ja n'ha rebut 900.000 i encara queden 15 dies. A més, des de finals de maig ha augmentat el ritme de presentació d'aquestes sol·licituds. Segons el govern, la mesura ha de permetre fer aflorar ocupació irregular i incorporar nous cotitzadors al sistema. La majoria dels estrangers que viuen i treballen a l'estat espanyol sense papers i que s'han acollit al procés de regularització treballen en sectors com la construcció, l'hostaleria, l'agricultura o les cures. La regularització extraordinària era una reivindicació de centenars d'entitats socials que treballen amb immigrants. La iniciativa va arribar al Congrés avalada per prop de 700.000 signatures i va rebre el suport de sindicats, organitzacions empresarials i de l'Església Catòlica.
Més coses. Bombers, el 112 i Protecció Civil adverteixen del perill de l'ús de material pirotècnic aquesta revetlla de Sant Joan la setmana que ve. Després dels incendis d'aquest cap de setmana a Catalunya, el Departament d'Interior ha anunciat un reforç dels efectius i, en paral·lel, engega la campanya No petis la revetlla, amb consells de prevenció per tenir una festa més segura, Miquel Jarque.
Preveuen un increment de serveis per la revetlla de Sant Joan, sobretot per incendis urbans i vegetació. L'any passat, el 112 va rebre, per exemple, 1.300 avisos durant aquesta revetlla de Sant Joan relacionats amb la manipulació dels petards i incidents relacionats amb fogueres o petits incendis. És per això que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha recordat que hi ha molta vegetació al bosc i que el risc d'incendi els preocupa.
Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
Davant aquest escenari, Bombers es reforça amb un 50% més d'efectius. Els agents rurals, de la seva banda, estan en alerta per la campanya de la sega del cereal que aquests dies està recollint.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, Mònica Mas.
Sí, és que la recerca i la investigació en oncologia pediàtrica és encara insuficient, segons reivindiquen els especialistes en càncer infantil. Els tractaments específics per infants són pocs i ens fan servir fàrmacs pensats per adults, i això els provoca molts efectes secundaris. L'assaig amb el nou fàrmac, previst per l'any vinent, s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut o que no responen als tractaments disponibles. Segons Miquel Sagarra, del grup de càncer i malalties hematològiques de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes interns d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
Passen 4 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Ets una genocida del temps.
La millor hora del dia.
Catalunya migdia.
Passant gairebé 6 minuts de 2:15. La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia que està en plena expansió, Valèria Obreda.
L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que la utilitzen com a una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli. Sentim Salvador Casals, membre del plenari del CONCA.
Gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana.
I encara més dades i preocupacions relacionades amb la IA.
Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica. Un altre risc, afirma, és la invisibilització de llengües minoritàries.
I atenció, si teniu una edat i sou una mica nostàlgics.
Tant de bons meus somnis es fessin realitat, perquè tinc un bon munt.
30 anys després de la primera emissió al Super 3, Doraemon torna a parlar avui en català. 3Cat ofereix des d'avui a la seva plataforma 200 capítols de cop. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, Marc Garriga.
Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3Cat recupera ara les aventures del gat còsmic. A banda dels capítols clàssics, també estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió i a partir de dissabte també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Per la seva part, Movistar Plus estrena demà la sèrie La otra hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creat interpretat per Jane Austen, i se centra en Mary Bennet, la germana més oblidada de la família protagonista. Netflix aposta aquesta setmana per les sèries de desaparicions i segrestos. Divendres, Oasis, una sèrie espanyola ambientada en un resort de luxe on res és el que sembla, i dijous, la nord-americana T'encontraré. Completen les novetats d'aquests pròxims dies la docu-sèrie Ultras, Passión y Muerte, HBO Max, la segona part de Blossom Shanghai, la sèrie del cineasta Wong Kar-wai a Filmin, i la pel·lícula Culpa tuya, Londres, a Prime Video, la cinquena part d'aquesta arquetípica saga de la culpa.
I ja hem dit que estem nostàlgics, hem dit que Doraemon torna a 3CAT 30 anys després. Bé, doncs aquest estiu també es compleixen justament 30 anys del primer Doctor Music Festival a Escalarre, al Pallars Sobirà. El Doctor Music Festival és un festival que va portar alguns dels artistes més importants del món al cor del Pirineu i que va deixar una gran marca al territori, i per això hem volgut recordar-ho. Escalarre, Pau Rovira, bon dia.
Entre els anys 1996 i 1998, per Escalarre hi van passar noms com David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur o The Prodigy, en una proposta pionera que va marcar tota una generació aquí al Pirineu.
Quan vam veure l'esdeveniment, el que es va muntar aquí en aquest poble, vam quedar tots amb la boca oberta.
I evitant escues que aquell dia amb el tractor no molestava per la carretera.
Venien en helicòptero.
Bob Dylan.
Bob Dylan.
I cada dia els estàvem cuinant uns 400 pollastres.
M'hi ha vomitado en los pies. I era la Patti Smith.
Per als milers de joves que hi van assistir, el Doctor Music va ser una experiència difícil d'oblidar.
Recordo molt haver-nos d'escapar de la zona del lloc on dormíem per poder fer migdiades tranquils i a l'ombra.
I que no hi havia cap incident ni res.
Anys després es va intentar recuperar el projecte, però el retorn anunciat no es va acabar materialitzant.
Es va alegar que els prats són inundables. No ho són.
30 anys després, el Doctor Music continua sent una de les grans fites contemporànies del Pallars. Va aconseguir portar icones mundials, combinant música, convivència i territori al cor del Pirineu.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui centrat en el debut d'Espanya al Mundial i en el fitxatge de Marc Cucurella pel Madrid.
Florentino pagarà 55 milions al Chelsea per endur-se el lateral català fins al 2032. Espanya al Mundial i totes les mirades estan posades en Lamine Yamal per saber quants minuts podrà jugar, i ara en parlem amb la Sònia Germà, l'enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. Però com dèiem ara, l'altre focus important d'informació del dia, de les últimes hores, el té Marc Cucurella en ple Mundial. Cucurella també a poques hores ha debutat en aquest Mundial, ha fitxat pel Madrid per les pròximes 6 temporades. El lateral esquerre català ha estat una petició específica de José Mourinho i Marcos García.
El Real Madrid i el Chelsea han arribat a un acord pel traspàs del jugador Marc Cucurella. Això és el que diu el Real Madrid en un comunicat molt i molt breu. Cucurella serà blanc 6 temporades, com dius, fins al juny de l'any 2032. El Madrid pagarà 55 milions fixos al Chelsea i 5 més en variables. El fitxatge de Cucurella, de 27 anys i nascut a Alella, ha estat una operació de només 48 hores. Primera oferta divendres a la nit, posteriorment trucada de Mourinho al jugador durant el cap de setmana, dissabte, i validació de l'última proposta ahir mateix al matí. El primer fitxatge d'un futbolista que anuncia el Madrid de forma oficial, doncs, és un català. Cucurella és a lateral esquerre que volia Mourinho, falten per anunciar Bernardo, Dumfries i Konaté, i a Mourinho encara li falta un central, això segur, i potser un altre migcampista.
Doncs Marc Cucurella, que serà un dels catalans que debutaran aquesta tarda al Mundial, i ho farà al costat del gruix de jugadors del Barça que debuten en aquesta Copa del Món, perquè la selecció espanyola s'enfronta a les 6 de la tarda a Cap Verd, un rival a priori fàcil per al conjunt de Luis de la Fuente, i un partit on ja sabem que el més probable és que jugui uns minuts, finalment, Lamine Yamal, enviada especial al Mundial. Sònia Germà.
Ha estat la gran pregunta dels dies previs a aquest debut, i d'aquí unes hores resoldrem el dubte. Lamine Yamal, de principi, no serà a l'11 inicial, però sentint el seu seleccionador Luis de la Fuente, que a més diu que el d'avui és el partit més important del Mundial, queda clar que pot tenir minuts.
Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que también está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan o te indican que pueda salir en un momento u otro.
Sí que està previst que comencin d'inici Cubarsí, Pedri i Ferran, i amb el dubte d'Olmo, que podria entrar per la banda esquerra o esperar el seu torn a la banqueta. Al davant hi haurà una de les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial, Cap Verd, un arxipèlag situat a 500 quilòmetres de les costes de Senegal, a l'extrem occidental de l'Àfrica, amb 500.000 d'habitants. Han buscat el talent fora de l'arxipèlag i, de fet, tenen alguna història curiosa com la d'un dels capitans, Roberto López, que va néixer a Irlanda, juga la primera irlandesa, i aquí la Federació de Cap Verd va contactar ara fa uns anys a través de LinkedIn. De fet, li van enviar un missatge en portuguès, es va pensar que era spam, fins que al cap d'un temps el van tornar a escriure en anglès, i aquí sí, va respondre, va acceptar ser convocat, gràcies a que el seu pare és de Cap Verd i ara és, com dèiem, un dels capitans. Per cert, que el seleccionador, conegut com Bobista, va jugar als 90 al Badajoz. Bé, va entrenar més que va jugar un parell de partits.
Bé, doncs aquestes són algunes de les històries d'aquesta selecció de Cap Verd, debutant al Mundial i el rival de la selecció espanyola, partit que juga a les 6 de la tarda, i avui, a més, Sònia, juguen 3 partits més, ho fa més tard, perquè ja seran de nit i de matinada.
A les 9 del vespre, Bèlgica a Egipte, amb el davanter del juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, que és el quart més jove d'aquest Mundial. A la mitjanit, Aràbia Saudita, Uruguai, a Miami, sense Araujo, que es va lesionar fa uns dies, diu Bielsa, que se senten responsables d'aquesta lesió. De moment, el central no pot participar. Aràbia Saudita i Uruguai són els altres dos rivals del grup de la selecció espanyola. I a les 3 de la matinada, Iran-Nova Zelanda a Los Angeles, un partit amb més atenció geopolítica que esportiva, especialment després de l'acord de pau anunciat aquest diumenge. La selecció d'Iran es troba concentrada durant tot el Mundial a Mèxic, només entre els Estats Units per jugar els partits. Ho va fer ahir nit i ho va fer amb una delegació reduïdíssima, perquè els Estats Units restringeix l'entrada a qualsevol membre que no sigui jugador o staff.
Parlant d'aquest Mundial, ahir va debutar la selecció més exòtica d'aquest Mundial, ja ho haureu sentit. Curaçao representa un dels països més petits en població que mai hagi participat en una fase final d'aquesta competició. Ahir va viure un dia històric, va debutar, tot i encaixar una golejada, també va fer un gol. I l'Eudald Serra, doncs, ha volgut fixar en algunes de les curiositats d'aquesta selecció.
Les illes de Curaçao, a tocar de Veneçuela, són un país que amb prou feines arriba als 150.000 habitants i que pertany al regne dels Països Baixos. Ahir es van estrenar en una fase final de la Copa del Món, davant tota una Alemanya, amb què van perdre per 7-1. Però aquest dia no deixarà de ser històric per Curaçao, perquè mai fins ara un país tan petit havia arribat fins aquí. A més, Curaçao va perdre per golejada, és cert, però va aconseguir marcar un gol que momentàniament empatava el partit davant Alemanya. És per això que el defensa Libano Comenencia, l'autor del gol, figurarà amb lletres d'or a la història esportiva d'aquest país. Comenencia, com la majoria dels seus companys de selecció, juga a Europa, ho fa al Zurich de Suïssa, i a més és nascut als Països Baixos. De fet, només un de tots els jugadors que formen la selecció ha nascut a les illes. La resta ho ha fet fora, però són d'ascendència d'aquest país. I només 135 jugadors en total són seleccionables per Curaçao. Diumenge els podrem tornar a veure jugant, en aquest cas, davant l'Equador. I una darrera curiositat, Curaçao té també l'entrenador més veterà que mai hagi dirigit un partit del Mundial. Parlem del neerlandès Dick Advocaat, que amb 78 anys ha establert un nou rècord en aquesta Copa del Món.
Ara deixem el Mundial, ja sabeu, a Catalunya Ràdio, a partir de les 7, al Tot Costa, més informació del Mundial. Ja a partir de les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit, el Mundial, també es viu cada dia a la nit al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. I ara us apropem una última hora al voltant del futbolista Rafa Mir, condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. Els acusats en aquest cas encara poden presentar recurs, Marcos.
Doncs sí, la secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a 8 anys i mig de presó al futbolista Rafa Mir per agressió sexual i també lesions. Un segon acusat, com dius, també futbolista i amic de Mir, ha estat condemnat en aquest cas a 2 anys de presó per delictes d'agressió sexual contra la integritat moral i també lesions lleus. La sentència ha estat notificada a les parts aquest matí, encara no és ferma, encara s'hi pot, doncs, presentar recurs i també s'estableix una indemnització a la víctima per part dels dos acusats de 64.000 i 6.280 euros, respectivament.
L'espera Dicamem. Aplaudeixi en Barrufet. Dicamem, que li demana a Domen Makuç que l'acompanyi. Dica, que li diu al Domen, agafa-la tu. L'agafen tots dos. El cel de Colònia, ben amunt, que toqui el cel, que s'enlairi com la catedral, que el Barça és novament campió d'Europa.
Doncs el Barça ho ha tornat a fer. Nova Champions a l'equip d'en Vol aquest cap de setmana. Ahir a la tarda, la 13a de la secció, que suposa el màxim títol continental, número 50 per al club blaugrana. Va ser una final i un títol especial per a alguns jugadors, sobretot en concret, perquè Ramon Salmurri, ho vas viure en directe i ara et sentíem, vas narrar aquest nou títol del Barça en Vol, però és un final de temporada de força comiats, també.
Sí, sobretot dos, l'Ai, el d'Emil Nielsen, el millor porter del món, determinant en aquesta Final Four, sostenint l'equip quan calia, que marxarà a un vesprem necessitat, l'equip de Xavi Pasqual, i també el de Domen Makuç, l'MVP de la Final Four, que marxa a Alemanya, marxa al Kiel, amb Gonzalo Pérez de Vargas. Dos jugadors molt importants que han estat superlatius per convertir aquesta temporada en una temporada històrica. El Barça ha aconseguit per tercer cop a la seva història el ple de títols, 7 de 7, i això, insisteixo, és només la tercera vegada que passa a la història del club. Va passar amb Valero Rivera, va tornar a passar amb Xavi Pasqual i ara amb Antonio Carlos Ortega. Una sola derrota de l'equip en tota aquesta temporada, d'un gol i amb un penal a l'últim segon per intentar empatar-la. Va ser la fase de grups contra el Magdeburg al Palau. Única derrota del Barça aquesta temporada. I per això, un dels càntics que se sentia ahir a la jardinera camí de l'avió per part dels jugadors, no d'Antonio Carlos Ortega, que no el sentiràs, era "Nosaltres som el nou Dream Team".
Pues un déu per tota la temporada que hem fet. Crec que ha sigut una meravella. Ara hem de recuperar. Lo dolent de fer, de jugar tan bé, de jugar i de guanyar tot, és que l'any que ve exigiran otra vegada aquests i va ser molt difícil el que hem aconseguit aquesta temporada.
Aquest és Carlos Ortega, un dels artífacs d'aquest èxit. 3 Champions en 5 anys, que acompanya un grup de jugadors també superlatius. 4 Champions en els últims 6 anys de l'equip d'en Vol. Ortega va passar ahir pel club de la mitjanit, va conversar amb el Xavi Campos i es va sincerar admetent que no ha estat sempre fàcil, que aquest equip sent que té el seu segell més que cap altre, i explicant quina és la clau del seu èxit.
Ha sigut una temporada molt... Més que entrenament, molt dur de gestió per coses internes que han passat a l'equip, que de jugadors importants, jugadors que han tomat decisions i han passat moments complicats i hem de gestionar això. Jo crec que tinc millor nota per la gestió que per l'entrenament.
Aquí Ortega feia referència a aquestes sortides d'Emil Nielsen, també de Domen Makuç i fins i tot a la de Dicamem, que no serà aquesta temporada, serà la temporada vinent quan marxi el Fuchs de Berlín. Ahir la festa va ser grossa, tant al pavelló com dalt de l'avió. Avui és dia de dormir molt per l'equip i aquesta nit tenen un sopar de celebració.
De l'en Vol al bàsquet, el Barça jugarà la final de l'ACB amb el València, que ahir va eliminar la penya, Ernest Macià.
Doncs sí, superioritat total del València, que va ser realment de principi a final un equip millor que el Joventut, tot i que el Joventut va deixar el marcador en 75-87. Festa Badalona perquè, atenció, la penya acaba tercera de Lliga, que és una cosa que des que ha començat el segle XXI només ha passat 2 vegades abans. Per tant, es pot considerar una gran temporada amb l'únic punt negre, que la penya no ha pogut jugar la Final Four de la competició europea de la Champions a casa tal com estava previst. I ara el futur de la penya. Ricky Rubio continuarà o no continuarà? Escoltem-lo.
Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
Qui sembla que no continuarà és Michael Rusic, que se'n va al bàsquet universitari, Adam Hanga, que se'n tornarà al seu país, i aquesta setmana comencen negociacions per intentar arribar a un acord amb Guillem Vives, que podria ser jugador de la penya si les dues parts es posen d'acord. El partit entre València i Barça, el primer partit de la final, és una final a 5, serà dijous, el segon dissabte, els dos primers a València. I aprofito també per dir-te que avui hem conegut que una vegada més Tarragona acollirà la Lliga Catalana al voltant de l'11 de setembre, des del 9 fins al 13.
7 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després... Bogeria a Nova York amb el títol dels Knicks a l'NBA.
Catalunya migdia.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis, consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sidoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan Guerrera. Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ho dèiem abans de la pausa, bogeria a Nova York perquè els Knicks han guanyat el títol de l'NBA 53 anys després de l'última vegada, Marta Garcia.
Doncs no és un somni, és una realitat. La franquícia i l'afició s'han hagut d'esperar poc més de mig segle per tornar a celebrar un anell de l'NBA. L'última vegada va ser en 1973. Enguany, la final els ha enfrontat al San Antonio Spurs, a qui han superat clarament per un global de 4-1, 90-94 en este últim partit, però malgrat aquest 4-1, la final ha sigut ajustada i, de fet, els novaiorquesos han hagut de tornar a remuntar. Perdien en este últim partit, en el segon quart, de fins a 16 punts, amb un estel·lar Jalen Brunson, el base que ha fet 45 punts i ha liderat els Knicks cap a este títol, el tercer de la seva història.
I l'Atlètic Barcelonet ha guanyat aquest cap de setmana la Champions de Waterpolo. Els mariners sumen el segon títol a la màxima competició europea i ara toca celebrar-ho, David Ubach.
Els mariners ho van fer la tarda a l'aeroport del Prat en una càlida rebuda per part de familiars, amics i fins i tot alguns aficionats que s'hi van apropar. L'Atlètic Barcelonet, de fet, festejarà aquesta tarda a les 6 a la seva seu, la piscina de Sant Sebastià, aquest títol europeu. Serà en un acte festiu, com dèiem, a l'entitat marinera adreçat als esportistes de la base. En clau de mercat, el Barceloneta, per cert, ha fitxat precisament el capità del Prorreco Italia, Francesco Di Fulvio, que va ser l'equip rival dels mariners a la final de dissabte, un jugador sens dubte de jerarquia i en canvi patiran la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. El seu palmarès, entre d'altres títols, hi figuren a les 3 lligues de l'entitat maresmenca. Al seu torn, el Mataró reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar encara el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'hongaresa Natasa Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Elena Dalmases.
I en hoquei patins, el Vilassar ha aconseguit el seu primer títol de la Lliga Femenina. Ho ha fet Isaac Vilalta després de superar el Fraga a la final.
Doncs sí, per la via ràpida, després de guanyar ahir el segon partit de la sèrie final. Els del Pla d'Urgell ja s'havien imposat la setmana passada i ahir van repetir victòria amb un 1-3 amb tots els gols marcats a la primera meitat. És el primer títol de Lliga de la història del Vilassar, que arriba justament en l'últim partit de Maria Porta. La capitana es retira després de tota una vida lligada al club.
La veritat és que molt feliç per tot l'ho aconseguit i pel que ha fet aquest equip, perquè al final, bueno, aquest any ha sigut una mica dur el fet de perdre la Champions, que en teníem moltes ganes, i poder guanyar la Copa de la Reina i ara guanyar la Lliga, que al final la gent no li dona importància a la Lliga, però és un supertítol. Estem totes molt, molt, però que molt contentes.
El Vilassana tanca la temporada amb els títols de Lliga i Copa, però amb el repte pendent de la Champions. Ara fa pocs dies va perdre la final justament contra el Fraga.
I tenim temps encara de fer un repàs a altres qüestions del dia. Marta, sobretot parlant de fitxatges, comencem amb dues novetats de mercat a la Lliga F.
En l'Espanyol, la central Júlia Guerra amplia la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2027 i el Badalona Women també renova, en este cas, la migcampista de Vegas, Maria Llompart.
I parlem també ara de futbol sala.
El Barça recupera Adolfo per a la final de la Lliga, que se jugarà a 5 partits a partir de demà contra l'Inter Movistar, però en canvi el tècnic Javi Rodríguez segueix tenint les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda. Mentrestant, l'Indústria Santa Coloma ha presentat este migdia les dues primeres incorporacions per a la pròxima temporada, que són el porter Pau López i Eric Pérez.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Recordem, avui a les 6 hi ha aquest partit d'Espanya-Cap Verde on hi debuta el gruix de jugadors del Barça i també jugadors catalans. A les 7 el Tot Costa i a les 11 de la nit també actualitat del Mundial amb el Club de la Mitjanit. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.